Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Setmana marcada pels moviments polítics a Madrid i a Palma per tancar els plans anticrisi dissenyats per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. El més avançat, ja ho sabeu, és el decret de mesures en matèria energètica del govern espanyol, que es votarà ja demà passat en un ple extraordinari al Congrés, on de moment encara ballen els suports amb què compta el gabinet de Pedro Sánchez. En paral·lel, aquí, el vicepresident Antoni Costa ha anunciat que demà reunirà amb els grups parlamentaris per recollir les seves propostes i intentar incorporar-les el paquet que l'executiu prepara i té previst aprovar abans de Pasqua. Ho ha dit al Parlament, on la crisi de Gama és protagonista amb la compareixença en aquesta hora del conseller d'Agricultura, Joan Simonet. El tancament de la planta lletera ha obligat les tres vaqueries que li servien llet a repensar el seu futur i dues d'aquestes instal·lacions ja han decidit unir-se per exportar la seva llet a la península, segons vos pot avançar i ve tres notícies. Una via per evitar el tancament que està pràcticament assegurat per a la tercera granja proveïdora de Gama. En uns moments ampliem tots aquests assumptes destacats avui dimarts, 24 de març. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la factura de la vaga de metges a les Balears més de 7 milions d'euros, segons Salut.
Ho ha dit la titular del departament, Manuela García, qui creu que aquest pressupost es podia haver destinat a contractar més professionals, impulsar més centres o comprar tecnologia sanitària.
Les Balears mantindran la prohibició de noves llicències de lloguer turístic en plurifamiliars, malgrat l'avís de Brussel·les.
La Comissió Europea insta el govern a rectificar el decret de contenció turística perquè la mesura només s'aplica a zones concretes i no de manera generalitzada a tot el territori. Turisme defensa que s'acerca a fer front a les dificultats per accedir a l'habitatge, un problema alega extensiu a tot l'arxipèlag.
A Eivissa, la policia local incorporarà aquesta temporada patrulles específiques per reforçar la vigilància durant l'hora baixa vespre als barris de Figueretes, del Vila i la Marina. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Aquest és un dels compromisos que s'ha fixat el nou cap de policia local d'Eivissa, que aquest matí ha pres possessió del seu càrrec. José Luis del Blanco, llicenciat en dret, comandarà una plantilla de 96 policies locals. A l'estiu s'hi sumaran 11 més, 11 efectius més en pràctiques.
A Mallorca, els parcel·listes del polígon de Ses Veles, a Bunyola, reclamen millores en el manteniment d'aquesta zona industrial. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una zona, es tracten els residus de tota l'illa, denunciant l'existència de nombrosos abocaments il·legals i la manca de manteniment dels vials públics. L'Ajuntament Bunyolí diu que no té capacitat per fer-se'n càrrec.
I una empresa de lloguer de bicis i patinets elèctrics per minuts té intenció d'instal·lar-se a Mahó en els propers mesos. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Es tracta de la multinacional italiana Rightmovie, que opera a països com Suècia, Itàlia, Alemanya o Espanya, entre d'altres, i que compta amb 6 milions d'usuaris i 30.000 vehicles. Ara s'ha fixat en Menorca per habilitar el seu servei. De fet, representants de l'empresa l'han donat a conèixer ja a la Comissió de Mobilitat de Mahó. Seria la primera vegada que s'implanta el servei a Menorca.
I en els esports, pendent del Mallorca, Xisco Ribas, bon
Així
dia.
Així és. Bon dia. El tècnic del Real Mallorca, Martín de Michelis, ja prepara el proper partit contra el Real Madrid i ho fa sense Mafeo i Beristrom i sense els internacionals, però la bona notícia que Asano i Kumbula, que estaven lesionats, s'entrenen ja amb el grup. I avui també comencen els quarts de final de la Champions femenina. L'Arsenal, l'equip on juga la mallorquina Mariona Caldentey, rebrà la visita del Chelsea a les 9 del vespre, en el que serà el partit d'anada d'aquesta eliminatòria.
I completem la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentey, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores parlarem en general de cel destapat. Això sí, creixement de núvols, sobretot cap en el sud de les illes, principalment en el cas de Mallorca, en arribar a caure aquí quatre gotes mal comptades, però vaja, duraran poc aquests núvols perquè a mitjan cap vespre el cel també es tornarà a destapar com a la resta del territori. Tot això amb temperatura màxima, que avui puja lleugerament respecte als valors d'ahir, amb aquestes que quedaran entre els 17 i 19, 20 graus i vent de component est que bufa feble, per tant, ja una situació marítima avui marcada per la tranquil·litat. Demà no esperem grans canvis, continuarem més o menys amb aquesta mateixa situació d'ambient tranquil, de cel destapat, en qualque nígula, poqueta cosa, i termòmetres bastant semblants als d'avui, i també continuarem amb aquest vent fluix. Això sí, entrarà la tramuntana a partir de demà vespre i, sobretot, la matinada de dijous.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada. Dues de les vaqueries que fins ara donaven servei a Gama intentaran sobreviure a la crisi Uninsa i exportant la seva llet a la península. La tercera directament tancarà portes en no veure cap alternativa viable per seguir amb el negoci.
Els temes que te lleven una il·lusió que has tingut tota la vida i per contra un parell d'any més, pràcticament espereu que amb la sortida de llet aquí a Mallorca encara hi bastant raonable andam, estava bastant bé, però d'aquesta manera pues, m'ho han dit fins aquí. I el que...
Així, resignat, explicava la situació Toni Bausà, l'amo de Ses Veles, una vaqueria de Canyamel, que d'aquí una setmana tancarà portes de manera definitiva. És una informació que vos avança IB3 Notícies el dia que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, compareix al Parlament per donar tots els detalls de la situació després que el grup català DAM ha decidit tancar la planta de Gama a la qual proveïen aquestes tres granges mallorquines, Olivia.
Les vaqueries de Son Corbó a Campos i la de Son Bernat a Llubí es resisteixen, però, a tancar i per això intentaran sortir endavant unint-se per exportar ara la seva llet a la península. No els queda cap altra alternativa, diuen, davant la falta d'embotelladores i distribuïdores que hi ha a Mallorca, que els permeti comercialitzar la llet que produeixen a la mateixa illa. És una solució que, segons ha reconegut el propietari de Son Bernat, Joan Torrent, serà temporal fins a trobar a una definitiva.
Això, per llarg temps, no pot ser viable de cap manera. Són pèrdues segures. O que mirem de poder subsistir, veurem si trobem alguna alternativa per produir o envasar la llet aquí. I o fer formatges, o fer danones, o coses d'aquestes.
Tot i les dificultats, faran el possible per subsistir. Al marge del fort component emocional que els lliga a aquestes explotacions, volen mantenir uns negocis darrere els quals hi ha moltes dècades de feina i de sacrifici, així com importants inversions, tot en l'objectiu que els puguin heredar els seus fills.
Ens hem juntat, nosaltres dos, per veure almenys si podíem sortir d'aquesta, perquè no volen morir, perquè tots dos tenim fills que volen continuar, els agrada molt ser vaques i ho fem per fills, més que quasi per nosaltres.
D'aquí una setmana acaba el contracte amb el grup DAM i serà també el darrer dia que estarà operativa la vaqueria de Ses Veles a Canyamel. És la tercera que fins ara proveïa de llet a Gama. El seu propietari, Toni Bausà, volia continuar com a mínim uns anys més, però ha decidit finalment llançar la tovallola al no veure viabilitat aquest negoci. Una decisió que, segons ha explicat avui als micròfons d'IB3 Notícies, li pesa molt des del punt de vista emocional.
Són 64 anys de veure vaques a Canals que et dic que carreguen-se darrere, me cauran-se llàgrimes, a pesar que gent diu que sentiment no n'hi ha, sí que n'hi ha sentiments, i són aquí, duc 14 anys, farà 15 anys que estic en aquesta finca, i pràcticament els animals que haig fet tot jo. I se'n van animals amb bon briguer, animals que fan llet, i animals bastant bons, i te sap greu que vaig de plegar d'aquesta manera. És una obligació, cari, que m'ho han fet de plegar. No és que volguessin plegar en altre.
Ara organitza el futur de les seves vaques, 60 d'elles acabaran a Galícia, mentre que una dotzena més aniran a Eivissa i a la finca mallorquina de Son Burguera, on s'elaboren també productes làctics.
Com dèiem, precisament en aquest moment ja compareix a la cambra a petició del Partit Socialista el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha de donar explicacions sobre aquest tancament i les mesures previstes davant la crisi oberta. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. S'espera que el conseller anunciï en una segona intervenció més inversions en projectes estratègics en el sector agroalimentari. De moment, tant el Partit Socialista com Més per Mallorca han considerat que el govern no està fent prou per evitar la fugida d'empreses o el tancament d'indústries com la de la patata de Sa Pobla, s'esplat. D'altra banda, en matèria sanitària, la consellera de Salut, Manuela García, ha xifrat en 7,2 milions d'euros l'impacte de la vaga mèdica a les Balears amb més de 50.000 cites, proves i operacions suspeses. García ha defensat la gestió del govern i ha replicat les crítiques de la socialista Patricia Gómez en un nou intercanvi de retrets sobre la situació de la sanitat pública.
Ni un euro invertido. Todo lo que se ha encontrado, efectivamente, consellera, viene de la legislatura pasada. Si no es capaz, si no tiene ganas, si no puede, por favor, dimita, márchese. Será el favor que le haga a los ciudadanos de las Islas Baleares.
Tiene un impacto millonario esta huelga en las arcas de la comunidad. La huelga de médicos contra Sánchez ha costado 7,2 millones de euros. Es decir, se lo vuelvo a repetir, 7,2 millones de euros que se podrían haber destinado a más profesionales, a más centros de salud o a comprar tecnología sanitaria.
Sergio Rodríguez de Vox, el que ha criticat és que la sanitat sigui universal.
Listas interminables de espera, a veces para pruebas que pueden poner en riesgo su vida si no se hacen en un determinado momento. ¿Y qué hacemos nosotros? Metemos más gente. Ustedes pueden seguir pidiendo la dimisión de la señora consellera, pero a este paso a quien habrán de pedir la dimisión es a la ministra, que se tendrá que exiliar.
I avui també han sabut que més de 450-200 interins de les Illes no tenien acreditat el coneixement del català durant el 2024, una xifra que més que duplica la registrada el 2022. Així ho ha exposat el conseller d'Educació durant el ple, on ha defensat la moratòria del requisit lingüístic en places de molt difícil cobertura, una mesura que ha acordat amb Vox.
Marta, no és l'únic assumpte destacat avui a la sessió parlamentària. El vicepresident Toni Costa, durant el ple, anuncia que el govern convocarà demà els partits amb representació a la cambra per escoltar les seves propostes davant la crisi econòmica derivada de la guerra a l'Orient Mitjà. La trobada arriba després d'una ronda de contactes amb sectors econòmics afectats i mentre l'executiu assegura que treballa en un paquet de mesures complementàries a les aprovades pel govern espanyol.
Sí, Costa ha qualificat les mesures d'insuficient, tot i valorar positivament algunes rebaixes fiscals. El vicepresident ha assegurat que l'objectiu és que l'administració autonòmica actuï allà on no ha arribat l'Estat. I en aquest sentit també ha criticat la manca de coordinació amb les comunitats autònomes per part del president Pedro Sánchez.
Tots els sectors varen coincidir en que s'havia d'esperar les mesures del govern d'Espanya, que desconeixíem absolutament, per prendre decisions. I el passat divendres van aprovar un paquet de mesures que jo ja li he dit, jo li he admès, ens pareixen molt bé. A diferència de vostès, aquest govern no presentarà un plat de llenties en els convidats. No, els negociarem.
Des de l'oposició, però, les crítiques s'han centrat en l'absència de la presidenta del govern, Marga Proens, de viatge oficial. Tant Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca, com Iago Negruela, del PSIP, han qüestionat la gestió de l'executiu quan la situació s'agreuja.
Jo no els diré que el problema que tenen ara mateix és una batxata. Vostès sabran què comuniquen i per què comuniquen. El seu problema és que són molt enfora de la gent, a milers de quilòmetres.
Lo que pasa es que usted no le ha podido decir que sí a ninguna de las medidas que han presentado los agentes económicos en las que están trabajando, porque su jefa es la que quiere decir sí o no a las medidas. Y ese es el problema que tenemos, que ante la falta de liderazgo no se ha acelerado, no se han puesto en marcha, y nosotros, obviamente, seremos responsables.
Diversos consellers han estat qüestionats per les conseqüències de la guerra. Asseguren que es tindran en compte tant la situació de les empreses com les dificultats per accedir a l'habitatge.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del Parlament. Mentrestant, el Congrés votarà finalment en un ple extraordinari aquest dijous el primer paquet de mesures del govern espanyol per pal·liar els efectes de la guerra. El Partit Popular ha votat en contra de modificar l'ordre del dia previst, impedint que el pla anticrisi s'inclogui entre els punts ja aprovats. D'aquesta manera, les ajudes de Pedro Sánchez es debatran i votaran després, de forma extraordinària.
La ministra portaveu del govern estatal, Alma Sáiz, ha fet referència a la importància de les pròximes 48 hores. Demà, el president Pedro Sánchez compareix per explicar aquestes mesures i dijous ja es votaran a la cambra. Ha dit que els ciutadans no entendrien que cap partit polític hi votés en contra.
Quiero recordar que son 80 medidas, 5.000 millones de euros, 20 millones de hogares, 3 millones de empresas que están viendo ya una realidad y que dependen de que los grupos políticos pulsen un botón para darle luz verde a esas medidas que están ya siendo una realidad.
Això pel que fa al primer paquet de mesures per minimitzar els efectes de la guerra. Pel que fa al segon, el decret que permet prorrogar per 2 anys els contractes del lloguer impulsat en aquest cas per Sumar, encara no té data de convalidació. En tot cas, s'ha de votar al Congrés abans del dia 29 d'abril. La portaveu de Sumar a la Cambra Baixa, Verònica Barbero, ha demanat PP i Junts responsabilitat i altura de mires per donar suport a una mesura en favor de la gent.
Quiero aprovechar para pedirle al señor Feijóo y al Partido Popular que, por favor, dejen el infantilismo político a un lado ya y la grandilocuencia vacía. Que se pongan a remar a favor de los y las españolas. Nosotras negociaremos con Junts las veces que haga falta, sobre lo que haga falta, dialogar y debatir para llegar a la aprobación de, entre otras, esta norma.
I d'això la ministra portaveu ha assegurat que lluitaran per a la seva validació.
La guerra a l'Orient Mitjà no modifica les previsions turístiques per a aquestes vacances de Pasqua i els hotelers de Mallorca estimen una ocupació del 70% de mitjana en els seus establiments en línia amb l'any passat.
La patronal hotelera confirma un inici de temporada per tan sòlid a partir de la informació recopilada entre hotels i cadenes associats. El nivell d'obertura hotelera aconseguirà el 92% per Setmana Santa, són 2 punts percentuals més que l'any anterior i es confirma així, diu, l'avançament de l'inici de la temporada i la progressiva ampliació del calendari turístic. La federació assegura que les previsions s'han elaborat des de la prudència davant l'actual context internacional marcat per canvis constants. Una evolució que la vicepresidenta executiva de la patronal hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, emmarca el comportament de cada mercat.
Estas previsiones se producen en una situación internacional marcada por la incertidumbre, donde puede haber variaciones de estas estimaciones dependiendo de la zona y del producto, y puede que haya incrementos por ventas de último minuto.
El fet que Setmana Santa se situï en guanys a principi d'abril afavoreix aquesta activitat turística, encara que aquest factor és conjuntural i el canvi real respon, diuen, a l'abans del calendari turístic de Mallorca. Les ocupacions variaran, però, per zones, mentre que la colònia de Sant Jordi, Alcúdia i Apollença s'espera que l'ocupació estigui entre el 70 i el 75%, les expectatives a Palma apunten ja al voltant del 86%.
I ho dèiem en titulars, el govern defensarà la prohibició de crear noves places turístiques en habitatges plurifamiliars, tot i les advertències de la Comissió Europea. Així ho ha assegurat el conseller de Turisme, Jaume Bausà, que ha afirmat que el govern manté el compromís de no concedir noves llicències a pisos, fins i tot davant la possibilitat de sancions per part de Brussel·les.
El responsable de Turisme ha argumentat que la prohibició és una de les mesures de l'executiu per fer front a la dificultat per accedir a un habitatge. També, diu, respon a la necessitat d'evitar problemes de convivència entre turistes i residents dins un mateix edifici.
Ni una passa enrere. Considerem que la mesura que vàrem prendre és correcta i no se donaran llicències turístiques a dins plurifamiliars. Volem a on arriben aquestes recomanacions, aquestes advertències que mos fan. Per a nosaltres ho tenim absolutament clar.
I la compravenda d'habitatges baixa un 9,5% a les Balears en el primer mes d'enguany en comparació amb un any enrere.
Els geners van adquirir concretament 1.197 habitatges aquí a les Illes, quan el mateix mes del 2025 varen ser més de 1.300. Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
Malgrat que baixen les operacions de compravenda d'habitatges a la comunitat, el que sí que puja són les hipoteques constituïdes, també el seu import mitjà, a les Illes. Al gener se'n varen signar 1.205, un 2,5% més que el 2025.
No només es demanen més, també es demanen per més import. Una mitjana que el gener va superar els 330.000 euros, mentre que l'any passat no arribava als 310.000 per cada hipoteca. Bona part d'aquests préstecs es varen subscriure per comprar habitatges, més de 930, i només una quinzena van ser per comprar solars.
I ha marcat en aquesta crisi de l'habitatge a les portes dels jutjats de Palma. Avui migdia hi ha hagut una concentració de suport als encausats pels desnonaments del cas Barraquer a Palma de fa més de 3 anys. La concentració ha estat després que les defenses dels 8 investigats han tancat un acord amb la Fiscalia i l'acusació particular de 2 policies locals de Palma que reclamaven penes de presó que sumaven 15 anys i una multa de 15.000 euros per un presumpte delicte de lesions i un altre d'atemptat contra l'autoritat. Finalment, Carme Moreno, els encausats no hauran d'ingressar a la presó.
Sí, el portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Duran, ha explicat que els encausats han estat condemnats finalment
finalment per un delicte de resistència passiva i la pena de 4 mesos de presó, que ha estat substituïda per una multa de 3.000 euros. Els membres del sindicat ara faran una col·lecta per pagar el doblers d'aquesta multa i la indemnització, que puja als 400 euros.
I bé, el que ha corregut avui és que s'ha arribat a un acord, perquè òbviament era una pena desmesurada i iniciar un procés penal per el que va passar era una aberració, i el que ha passat és que s'ha arribat a un acord de resistència passiva que s'adocu un poc més a el que va passar i ens han imposat multes. Per això, o sigui, nosaltres seguim pensant que resistència passiva no hauria de ser un delicte.
Els 8 encausats de Cas Barraquer varen participar en el desnonament d'una família vulnerable a la barriada de Son Oliva ara fa 3 anys. Durant ha lamentat que algun dels investigats varen patir lesions per part dels agents que els varen agafar pel coll i els varen fer mal a les mans, també. També ha denunciat que la policia va agafar els menors que resistien a l'habitatge, dient-los que no es tornarien a veure i que ingressarien a un centre de menors.
Una persona ha estat denunciada a Menorca per avisar en temps real de la presència d'un control de trànsit a través d'un grup de WhatsApp. La Guàrdia Civil avisa que compartir aquests missatges posa en risc la seguretat viària i pot sortir molt car. Cristina Tomàs.
Els conductors alerten de la presència de controls policials a les carreteres de Menorca d'aquesta manera.
Estan los verdes en la gasolinera de Mercabal, en la BP, escondidos, parando a los que vienen de Ferrerías. Cuidado con la entrada de Castell, ¿eh? La verdad que hay una reunión muy hermosa. Las lechuguinas están en la pisonadora de Mercadal.
Habitualment, aquests missatges eviten emprar paraules com control d'alcoholèmia. Es refereixen als cossos policials metafòricament amb colors, blau per la Policia Nacional i verds per a la Guàrdia Civil. Sentim Paco Molina, portaveu de comunicació de la Guàrdia Civil de Balears.
Toda participación activa en estos grupos, aunque se utilicen palabras clave como cualquier tipo de denominación, con la finalidad de alertar a otros usuarios sobre la ubicación de un control preventivo de seguridad vial o de seguridad ciudadana, son propuestos para sanción por parte de la Guàrdia Civil.
Alertar d'un control policial és un delicte i pot sortir ben car. Els avisos poden ser des de fer llums a altres conductors fins a sistemes més moderns com aquests grups de WhatsApp. La Guàrdia Civil ha aconseguit identificar el responsable d'un d'aquests missatges. Es tracta d'un home de 34 anys que va avisar en temps real d'un control policial molt a prop de Ciutadella. Ara ha estat denunciat i s'enfronta a una multa d'entre 600 i, atenció, 30.000 euros.
En tribunals, un home s'enfronta a 20 anys de presó acusat de violar i maltractar la seva filla quan era menor. Avui ha arrencat a l'Audiència Provincial el judici i ho ha fet amb la declaració de la víctima, que ha detallat les vexacions que va patir des que tenia 9 anys fins que va fer la majoria d'edat. Els fets varen ocórrer a Mallorca.
La jove, que ara té 22 anys, ha explicat que des que té memòria el seu pare sempre s'ha comportat de manera agressiva amb ella. En pocs anys la castigava en cops o fuetejant-la amb una canya de bambú per no fer, per exemple, les feinetes escolars. A les contínues agressions físiques, segons ha explicat, s'hi varen afegir després les sexuals, concretament quan va fer 10 anys i es va allargar fins que ella va fer 16. Uns atacs que va callar per por a les represàlies del seu progenitor. I de per tot plegat, la Fiscalia demana ara per ell 20 anys de presó per 3 delictes de maltractament i agressió sexual. També el pagament d'una indemnització a la víctima de 40.000 euros per intentar compensar d'alguna manera les seqüeles i l'estrès posttraumàtic que ha patit a causa d'aquests fets.
Treball traurà el pròxim mes una subvenció per a aquelles empreses que implantin mesures de conciliació que beneficin el seu personal. A més, s'ha marcat l'objectiu que el 100% de les empreses de més de 50 treballadors tinguin plans d'igualtat, tal com marca la llei.
La directora general de Conciliació, Margalida Dardé, ha explicat que el seu departament també vol que el 30% de les empreses de manco de 50 treballadors també tinguin aprovats els seus plans d'igualtat. Dardé ha detallat quines mesures de conciliació poden aplicar les empreses.
Podríem xerrar d'exemples com flexibilitat d'horaris, autonomia horària, inclús teletreball, borsadores d'aquest estil. De fet, nosaltres en el juliol vam treure la llei 3/2025 de conciliació pionera en aquestes illes, i hi ha un article on nosaltres ja deim quin tipus de mesures, cap a quin tipus de mesures volem avançar.
A motiu del Dia Nacional de la Conciliació que es va celebrar ahir, la Conselleria de Treball ha organitzat avui unes jornades per animar les empreses que impulsin mesures de conciliació. És la consellera de Treball, Catalina Cabré.
Creemos que la conciliación no ha de ser una pancarta, no ha de ser un eslogan y no ha de ser un dicho, sino que tiene que ser hechos reales. Y la realidad y la vida está cuando una persona se levanta, se va a trabajar. O es un empresario, o es un autónomo, o es un trabajador y se va a trabajar. Y aquí es donde tenemos que trabajar de verdad.
La Conselleria de Treball destaca que les mesures que aposten per la conciliació, les empreses volen dir que aposten per les mesures de conciliació són més competitives.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Avui ha estat el darrer Consell de Ministres de la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, candidata del PSOE a les eleccions d'Andalusia. En la roda de premsa posterior a la reunió, els titulars d'Economia, Carlos Cuerpo, i la portaveu del govern estatal, Elma Saiz, han acomiadat Montero, destacant la seva vàlua personal i professional i validant la bona gestió a la seva cartera. És Elma Saiz.
Sí que ha sido un Consejo de Ministros emotivo. Y bueno, pues yo personalmente desde la emoción, porque para mí María Jesús Montero, bueno, pues aparte de ser una gran mujer, es una espectacular política. Para mí siempre ha sido un referente, no solamente la respeto, sino que también la quiero, me ha enseñado muchísimo.
Són aquestes les conseqüències de la convocatòria d'eleccions a Andalusia. El president de la Junta i candidat del PP a la reelecció, Moreno Bonilla, confia a poder tornar a obtenir una majoria suficient per no haver de dependre de Vox, ho ha dit en declaracions a Onda Cero.
No digo que nosotros tengamos que estar obsesionados con Vox. Vox es una fuerza política distinta al PP. Que Vox haga su campaña, nosotros haremos la nuestra, y lo que desde luego nosotros vamos a buscar es no depender de nadie. Creo que Andalucía se juega mucho, los andaluces nos jugamos o seguir en un gobierno de estabilidad, de sensatez, de serenidad que hemos tenido hasta ahora, o meternos en un lío.
És una convocatòria electoral que arriba enmig de les negociacions entre el PP i Vox per formar govern a Extremadura, a Aragó i també a Castella i Lleó.
La formació de Santiago Abascal ha dit que aquestes converses no afectaran la campanya electoral a Andalusia perquè cada regió, diu, té la seva pròpia negociació. És Pepa Millán, portaveu de Vox al Congrés.
¿Y si afectan o no? Nosotros no es que vayamos siquiera región a región, es que vamos medida a medida. Cada región tiene unas necesidades, los resultados son distintos en las distintas regiones y vamos medida a medida y acuerdo a acuerdo, con garantías y con plazos de cumplimiento.
I després del resultat a Castilla y León, els partits de l'esquerra del PSOE han de decidir ara si es presenten en solitari aquests comicis o si ho fan en una candidatura conjunta. Sentim Antonio Maillo, coordinador d'Esquerra Unida, en declaracions a Televisió Espanyola.
Y nosotros el reto que tenemos desde luego desde la izquierda son dos. Uno, el de por Andalucía es que Andalucía tiene solución. La sanidad, los servicios públicos, la vivienda, el empleo tiene solución. Y dos, que es necesario una movilización de la izquierda. Andalucía tiene experiencia en dar sorpresas, en encender las chispas.
Sumar i Podem, per seu, no aclareixen si concorreran en solitari els comicis andalusos o si ho faran també formant part d'una aliança d'esquerres.
A l'Orient Mitjà, mentre els Estats Units han aturat els atacs sobre l'Iran, Israel continua bombardejant el sud del Líban i el país persa. De fet, l'exèrcit israelià afirma haver impactat 3.000 objectius a l'Iran en 25 dies de guerra.
De la seva banda, l'Iran ha llançat 6 onades de míssils sobre Israel que haurien travessat la cúpula de ferro i causat destrosses al centre del país, però cap víctima mortal. El Pakistan, igual que Egipte i Turquia, s'ha oferit per fer de mediador entre els Estats Units i l'Iran per negociar un un possible alto al foc.
El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat aturar de manera cautelar l'eutanàsia de Noelia, la jove paraplègica que fa més d'un any que espera exercir el seu dret a demanar ajuda per morir.
El Tribunal d'Estrasburg ha desestimat així la mesura sol·licitada fa unes setmanes per l'associació ultracatòlica Advocats Cristians, que representa el pare, contrari a l'eutanàsia. L'associació va decidir elevar el cas a la justícia europea després que el passat de febrer el Tribunal Constitucional rebutjés també el darrer recurs del pare per evitar l'eutanàsia.
I 4,3 milions de danesos voten avui des de primera hora per triar nou o nova primera ministra.
Uns comicis que s'han avançat després de la crisi diplomàtica amb els Estats Units per Groenlàndia. Segons el sondeig fins ara, la primera ministra, la socialdemòcrata Mette Frederiksen, parteix amb una mica d'avantatge per seguir governant. Dinamarca es caracteritza per una gran fragmentació de partits.
Arribarem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Els parcel·listes del polígon de Cerveles a Bunyola reclamen millores en el manteniment d'aquesta zona industrial. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una zona on es tracten els residus de tot Mallorca. Denuncien l'existència de nombrosos abocaments il·legals i la manca de manteniment dels vials públics. L'Ajuntament bunyolí diu que no té capacitat per fer-se'n càrrec.
Cineu ha presentat avui el programa d'actes per la Setmana Santa.
El joc dels ministrils del Consell Insular s'incorpora a la processó de Divendres Sant, reforçant així, diuen, el valor històric i institucional d'aquesta celebració.
I el Centre Cultural de Misericòrdia viatjarà en el temps i es transformarà en l'antiga Roma.
Serà a partir de dijous i fins diumenge, quan el Pati d'Homes es transformi en l'escenari del Festival de Cultura Clàssica Mare Magnum. Enguany, l'onzena edició té com a lema un viatge en Caron, morir i matar a Roma.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a la seva de la Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són les restes principals que tenen de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això és tot el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Anem amb Ivan López del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Començant parlant del sector agrícola de l'illa, que tornarà a rebre un altre cop important aquest dijous. Serà el dia que tanqui la cooperativa Sesplet de Sa Pobla. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. Els 8 pagesos que encara hi estaven associats continuaran exportant patates a través d'altres portals. La cooperativa, però, acomiadarà el 19 treballadors de l'entitat i ha posat a la venda les seves instal·lacions i la maquinària. Finalitza així la trajectòria d'una cooperativa oberta l'any 1993 que va arribar a tenir més de 50 socis.
I ho dèiem en titulars, els parcel·listes del polígon de Ses Veles a Bunyola reclamen millores en el manteniment d'aquesta zona industrial on es tracten els residus de tota l'illa. Denuncien l'existència de nombrosos abocaments il·legals i la manca de manteniment dels vials públics. L'Ajuntament diu que no té capacitat per fer-se càrrec.
Els abocaments de tota casta, de fens i enderrots són habituals al polígon de Ses Veles. Els empresaris de la zona denuncien que el polígon està totalment abandonat per les administracions. Jerònima Ferragut és la presidenta dels parcel·listes del polígon Ses Veles.
En aquest moment, el que seria més imprescindible seria una neteja. Una neteja total, tant de jardineria com d'infraestructures. Això seria el primer. I també hi ha molt de vandalisme. Aquí contínuament, totes cap de setmana, sobretot el vespre, s'estan esbocant residus contínuament. I les carreteres i el que és tot en revoltant el polígono, pareix un basurer, la veritat.
L'Ajuntament que va recepcionar els vials s'hauria de cuidar del manteniment i neteja, però el consistori diu que no té mitjans per fer-ho. La batllessa de Bunyola, Marian Serralta.
I nosaltres no podem tampoc desatendre el poble per dur tota la brigada diàriament aquí, perquè tenim la brigada que tenim i tenim poques mans.
Serralta reclama ajudes a la resta d'administracions, ja que el polígon es va construir per tractar els residus de tota l'illa.
Ens agradaria que ens ajudassin, tant si pogués ser del Consell, del Govern, de l'Ajuntament de Palma, a veure si entre tots podem arribar a un acord.
Davall tota la zona urbanitzada s'hi va construir un búnquer per canalitzar els serveis de les naus de moment i mentre no s'acabi de recepcionar el polígon, el seu manteniment és a càrrec dels propietaris de les parcel·les.
Més qüestions. Sineu ha presentat avui el programa cultural i patrimonial de la Setmana Santa. El joc de ministris del Consell Insular s'incorpora a la processó de Divendres Sant, reforçant així el valor històric institucional de la celebració. El programa, impulsat per l'Ajuntament de Sineu i el Patronat de Confraries, combina actes religiosos i musicals que valoren tant la dimensió espiritual com el llegat cultural del municipi.
Els actes començaran divendres a les 8 del vespre a l'església amb el pregó i el concert de la Filarmònica Porrerenca. El pregó anirà a càrrec de Joan Ramon Xemena Vidal, director de la formació, en un acte que marcarà l'inici oficial de la Setmana Santa a Sineu. Aquest any la Filarmònica Porrerenca celebra el 170 aniversari de la seva fundació, fet que converteix aquest concert en una cita especialment significativa. La banda manté, a més, un vincle històric en Sineu, ja que és la formació que fa més anys que participa de manera ininterrompuda en la processó del Divendres Sant. Durant el concert també es projectarà el documental de la Setmana Santa de Sineu del 1987, que recupera la memòria del poble. Antònia Roca és la consellera insular de Cultura i Patrimoni.
Hem impulsat tota una sèrie d'activitats per revitalitzar aquesta tradició que és cultura de la nostra illa. Hem fet tota una sèrie de concerts, de bandes, de música, diferents pobles de Mallorca. Hem fet exposicions de totes les confraries del municipi a la Misericòrdia i, com no pot ser d'altra manera, també, com sabeu, vàrem recuperar els jocs dels ministrils del Consell de Mallorca que participen a la processó del Dijous Sant a Palma, que acompanyen a Sant Crit de la Sang i estan molt contents de que enguany venguin aquí en el municipi de Sineu i acompanyin la processó del Divendres Sant.
Dissabte a les 8 de l'hora baixa, l'Església acollirà el concert del quartet de corda de l'Orquestra Simfònica de les Balears, que interpretarà les 7 darreres paraules de Crist a la Creu, de Joseph Haydn. L'entrada serà lliure.
El moment central arribarà a la solemníssima processó del Divendres Sant, que tindrà lloc a les 10:30 del vespre, un dels actes més emblemàtics i multitudinaris. La processó comptarà amb la participació de les bandes de música de Montuïri, Porreres, Algaida i Sineu i acompanyaran les confradies pels carrers del municipi. Un dels moments més emotius es viurà a la plaça de l'Església quan la imatge de la Mare de Déu de la Soledat sigui rebuda per amb la interpretació de l'Ave Maria de Franz Schubert a càrrec del baríton Gabriel Mas Salom i el violinista Marc Bausà Rodríguez.
Mentrestant, d'esforç continuen preparant els confits per la Setmana Santa, és el cas d'un dinca, un despòs que encara en fa.
S'hi posen durant l'estiu perquè l'elaboració és molt complicada i ha d'estar tot a punt per aquest dia. Enguany tenen previst vendre'n uns 2.000 quilos. És una prova que la tradició de repartir confits durant les processons continua ben viva. A Joan Sanz, de la pastissera Candelante Dinca.
A part de confredies i per la gent de repartir les carapuixes, pues molta gent ve i fa tet de tallet i com es compra bossetes i els diu que anem una miqueta per regalar en els nets, en els fials, en els qui sigui.
I ara, poc abans de la Setmana Santa, comença la campanya forta del MEH a la cooperativa de Pollença, on engreixen MEH amb segell de qualitat, manegen provisions de venda de fins als dies abans de Pasqua de prop de 1.000 exemplars, unes expectatives de distribució que superen les del darrer any amb un 10% més. Enguany, malgrat l'encariment del combustible i de costos de producció per la crisi del petroli, els preus no s'encariran.
El preu de la venda de l'animal de 120 euros es manté igual respecte de la campanya anterior. Ara bé, heu de pensar que el preu final, el que trobareu al mercat, serà més car pels costos de distribució. Martí Solivelles, president de la cooperativa pagesa de Pollença.
Molt bon, són els mateixos preus de l'any passat, perquè, clar, lo de la guerra que ara mos ha vingut per desgràcia, no mos ha vingut un pot de que no esperàvem i, clar, tampoc jo crec que hem de ser capaços de poder aguantar una mica un poc els cops. I l'any passat teníem la canada 120 euros com enguany se repeteix els mateixos preus.
Els exemplars que surtin de la cooperativa Pollencina es distribueixen als escorxadors de Palma i Felanitx. Heu de pensar que la carn de mer és la més presenta a la cuina tradicional de Pasqua, amb panades, frits i rostits. Soliver i es preveu una bona campanya perquè al fons restaurants i les famílies aposten pel mer local amb segell.
Tornem a anar a la panada de mer que havia caigut un poc en desús. Ara, en aquell moment, hi havia panades de tot i de quasi de mer no se'n parlava. Ara se torna a parlar molt de la panada de mer. És una cosa bona. I crec que la gent, de cada vegada, confia més en el seu producte de proximitat i en el seu producte local.
El control de la llengua blava en les vacunacions massives també ha ajudat a contenir pràcticament els ramats sencers, una situació, per tant, ben diferent a la de l'any passat, quan van morir centenars d'ovelles que no s'han tornat a reposar.
2:40, més qüestions. L'Ajuntament de Palma modifica l'ordenança municipal reguladora de la zona de baixes emissions per permetre la inscripció temporal de vehicles amb matrícula estrangera que compleixin els requisits ambientals.
L'autorització tindrà una validesa de 30 dies natural des de la data d'entrada sol·licitada i no es permetrà l'accés sense la corresponent autorització prèvia. Aquesta modificació respon a l'aclariment realitzat per la Direcció General de Trànsit sobre l'homologació dels distintius ambientals en determinats països europeus com Espanya.
D'altra banda, COR retirarà diversos grafits localitzats en tres edificis històrics i protegits de la ciutat. La Comissió del Centre Històric ha donat llum verda a les actuacions de neteja.
En concret, les actuacions es duran a terme en la façana de l'Església de Sant Antoniat, declarada bé d'interès cultural en categoria de monument, així com els edificis de Can Benassa i la Protectora, tot dos en qualificació protecció B. Les tasques de neteja i l'eliminació de les pintades es realitzaran mitjançant tècniques respectuoses amb els edificis, amb l'objectiu de preservar l'integritat i el valor patrimonial dels immobles afectats.
I l'Ajuntament de Manacor ha ordenat el desallotjament d'un edifici al carrer Alexandre Rosselló per risc imminent de col·lapse de la seva estructura, especialment de la coberta, que pot posar en perill la seguretat de les persones. El desallotjament haurà de ser efectiu mentre els propietaris d'aquest immoble no adoptin les mesures per consolidar tota l'estructura de l'edifici.
La decisió s'ha pres arran dels informes tècnics municipals del Departament d'Urbanisme que alerten del mal estat de conservació de l'immoble i del perill real de despreniments i enfonsament estructural. Segons l'informe, més al març de 2026, l'edifici presenta deficiències greus a la coberta i a la cornisa, amb risc que es produeixi un col·lapse que afectaria també les plantes inferiors, inclosos els dos locals comercials situats a la planta baixa de l'edifici, que estan actualment en funcionament i que són molt concorreguts. Davant d'aquesta situació, el consistori ha ordenat a la propietat a l'execució d'unes mesures cautelars que s'han d'adoptar en un termini màxim de 2 dies. A més, hauran de realitzar unes obres de consolidació de tota l'estructura de l'edifici per poder avaluar l'afectació locals de la planta baixa amb l'objectiu de fer efectiu el reallotjament el més aviat possible.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
I amb aquesta música, ja us ho podeu imaginar, el Centre Cultural La Misericòrdia viatjarà en el temps i es transformarà en l'antiga Roma. Serà a partir de dijous i fins diumenge, quan el Pati d'Homes es transformi a l'escenari del Festival de Cultura Clàssica Mare Magnum, organitzat pel Consell Insular i l'Associació Mare Magnum Balears. Enguany, l'onzena edició té com a lema un viatge en Caront, morir i matar a Roma.
Una proposta que explorarà la mort, la violència, els rituals funeraris i els mecanismes de poder en el món antic, dels magnicidis fins a les pràctiques religioses i militars. María José Valles, la portaveu de l'associació.
Vamos a centrarnos un poco en los rituales que seguían los romanos a la hora de enterrar a sus muertos, pero también en los modos en los que ejercían el poder, sobre todo en el mundo de la política, que podía llegar a ser muy cruel y que provocó grandes magnicidios, algunos de los cuales veremos representados en el festival. Podremos formar un foro, como si fuera un foro romano, talleres de todo tipo, de indumentaria, de militares, de gastronomía, de mosaicos, de cualquiera de las actividades que se podían desarrollar en un auténtico foro de una ciudad romana.
Dissabte el fòrum serà familiar i, entre moltes altres coses, a banda de la recreació d'un campament romà, es podrà veure també un combat de gladiadors. Diumenge el Mare Magnum es traslladarà a Sant Fornés amb una xerrada i una posterior visita al jaciment. La majoria d'activitats són de franc i d'accés lliure. Les de públic restringit fa setmanes que s'esgotaren les entrades. Podeu trobar tota la informació a la pàgina web de l'associació.
I un darrer punt, perquè Can Balaguer i el Teatre Cesc Fortès acolliran els espectacles del Festival Internacional de Màgia de Mallorca Fativa Fest. La programació de la quarta edició es desenvoluparà del 9 al 19 d'abril amb una primera setmana a la part forana i una segona centrada exclusivament a Palma.
En aquesta edició el festival ha desglossat la seva programació en dues setmanes. A la primera, del 9 al 12 d'abril, les activitats tindran lloc a diferents localitats de la part forana, concretament Muro, Porrera, Santanyí, Alaró, Peguera, Andratx i Inca. I en canvi, del 17 al 19 d'abril, les propostes seran íntegrament a diversos equipaments de Palma.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia.
Comencem la informació esportiva en futbol. El tècnic del Real Mallorca, Martín de Michelis, ja prepara el partit contra el Real Madrid sense Mafeo, Bergström i els internacionals, però amb la bona notícia, Cassano i Cumbula s'entrenen amb el grup.
Una aturada de la competició domèstica que a l'hora de fer feina es presenta complicada i al mateix temps atípica per a l'entrenador del Real Mallorca, Martín de Michelis, que haurà de conviure en aquesta part baixa de la classificació, actualment en zona de descens, i ha de preparar el partit del dia 4 d'abril contra el Real Madrid a Son Mos, sense la presència dels internacionals convocats en les seves seleccions, així com Pablo Mafeo i Bergström, amb molestia físiques. Avui hi ha hagut una xerrada damunt la gespa entre el míster i el capità Raillo, i és que la situació de l'equip convida a reflexionar. A banda d'això, Vedat Murici es troba en Kosovo, Valgent amb Eslovàquia, Samu Costa amb Portugal, Mojica en Colòmbia i Jan Virgili amb Espanya sub-21. Aquesta vegada no ha estat convocat Omar Mascarell, i el migcampista de Tenerife no ha estat citat pels partits amistosos que Guinea Equatorial disputarà contra els combinats de Kirguistan i Madagascar. Crida l'atenció l'enfrontament de dijous entre l'eslovac Martin Valgent i el kosovà Vedat Murici, que s'enfrontaran en el primer partit de play-off de repesca per al Mundial.
Més futbol de primera divisió. El Sevilla a punt de contractar l'exentrenador del Mallorca, Luis García Plaza.
I és que l'equip andalús es troba en una situació complicada a la classificació i amb una dinàmica negativa. Això ha fet que la directiva de Nervión hagi pres la decisió de prescindir del tècnic argentí Matías Almeida per intentar reconduir la situació en aquest nou partit que queden per finalitzar la Lliga. Almeida ha deixat el Sevilla 16 a la classificació en 31 punts, 3 més que el Mallorca. I precisament entre els candidats per substituir-lo apareix el nom de l'ex-mallorquinista Luis García Plaza, que actualment es troba sense equip després del seu darrer pas per l'Alavés, on va ser destituït el desembre de 2024. I a banda del Sevilla, el Real Madrid ha recorregut l'expulsió de Fede Valverde de diumenge passat en el partit contra l'Atlètic de Madrid, ja que la consideren injusta. El comitè de competició podria sancionar el madridista en 2 partits i, per tant, no podria jugar a Son Mos contra el Mallorca.
La selecció espanyola absoluta de futbol ha realitzat avui matí a Las Rozas el primer entrenament d'aquesta darrera concentració abans del Mundial.
El combinat que prepara Luis de la Fuente disputarà 2 partits amistosos. El divendres 27 a les 9 del vespre a l'estadi de la Ceràmica de Villarreal contra Sèrbia, i dimarts de la setmana que ve, a la mateixa hora, s'enfrontarà a Egipte a l'estadi de l'Espanyol a Cornellà. Avui, Lamin, Llorente i Laporte han fet exercicis de recuperació a la bicicleta estàtica. Hi ha hagut passadís al porter Àlex Ramiro, que compleix 31 anys. Escoltam les paraules del davanter de la Reial Societat, Ander Barrenechea, que podrà estrenar-se amb la selecció espanyola.
La verdad que muy feliz de estar aquí, es un orgullo, un regalo muy grande y con ganas de ver qué tal va la semana.
I Marco Corella, jugador del Chelsea, ha parlat de l'il·lusió de jugar al Mundial.
Llevamos pues algunos jugadores dos veranos sin parar y con este si estamos en la lista final pues serían tres y bueno, al final eso también a veces pasa factura, pero bueno, al final con la ilusión creo que de jugar un Mundial es una cosa única, para por lo menos para mí sería la primera vez y creo que eso se olvida todo. Intentaremos llegar lo mejor posible y al final queda mucho y creo que aún estamos a tiempo de recuperar pues las piezas importantes que nos faltan.
Per la seva banda, la sub-21 de Jan Virgili continua el seu camí a la fase de classificació a l'europeu. Divendres, a les 4 de l'hora baixa a l'Arnaca, jugarà contra Xipre la sisena jornada d'aquesta ronda i dimarts 31 a Madrid s'enfrontarà a Kosovo. El combinat espanyol sub-21 és primer de grup en ple de victòries, només 2 gols en contra i de 7 a favor, precisament 2 d'ells, obra del mallorquinista Virgili.
Continuem amb futbol, Xisco, perquè avui comencen els quarts de final de la Champions femenina.
L'Arsenal, equip on juga la mallorquina Mariona Caldentey, rebrà la visita del Chelsea a les 9 del vespre, en el que serà el partit d'anada d'aquesta eliminatòria. Per avui també, Wolfsburg contra Lió, quan falti un quart per a les 7. I demà, a la mateixa hora, serà el torn del clàssic. El Barça, les mallorquines Catacoy i Patrick Guijarro s'enfrontarà al Real Madrid a l'estadi Alfredo Di Stéfano en aquests quarts de final de la Champions.
A la primera federació, la manca de regularitat condemna de moment a l'AUD Eivissa.
I és que l'equip Pitius no acaba de trobar bones sensacions, cosa per la qual ara mateix es troba més a prop de la part baixa que de les posicions del play-off d'ascens. Dani Manau, bon dia.
Bon dia. Avui és jornada de descans per als de Miguel Álvarez, que demà tornen als entrenaments per a preparar la visita de l'Alcorcón, aquest diumenge a Can Mises. Després de dues derrotes consecutives, la UD necessita tornar a sumar i mostrar una solvència que no ha tingut abans. Recordem que en tot el campionat no han encadenat més de 2 triomfs consecutius. Ara cal guanyar per recuperar la confiança perduda i per allunyar el fantasma del descens, que es situa només 4 punts per davall dels Blaucel. El calendari tampoc ajuda. En el que resta de competició, els eivissencs s'enfrontaran a 7 equips que els superen a la taula, amb només 2 partits a priori assequibles, amb la visita a Can Mises dels 2 darrers classificats, el Sevilla B i l'Atlético Sanluqueño. Abans, però, cal començar amb un bon resultat aquest diumenge davant l'Alcorcón.
Aparcam el futbol en ciclisme. A la primera etapa de la Volta a Catalunya, el corredor artenenc Enric Mas ha creuat la línia de meta en la 30a posició.
Aquesta primera cursa de 172 quilòmetres ha tingut la sortida i l'arribada a Sant Feliu de Guíxols. La victòria d'aquesta primera etapa ha estat per al francès Dorian Gordon després d'una dura batalla amb Renko Evenepoel. Avui el pilot de corredors afronta una segona etapa de transició entre les localitats gironines de Figueres i Banyoles, amb 167,4 quilòmetres, ideal per a una arribada a l'esprint.
Parlant de tenis, amb l'eliminació de Carlos Alcaraz a Miami, Jannik Sinner queda com el principal candidat a guanyar el segon Masters 1000 del curs.
I l'italià continua imparable. S'ha classificat per als vuitens de final després de superar en comoditat Corentin Moutet en 2 sets. El seu pròxim rival, camí del doblet Indian Wells Miami, serà Alex Mikkelsen. Conquerir els 2 tornejos seguits també està a l'abast de la número 1 del món, Arina Sabalenka. La tenista bielorussa s'ha desfet de Qing Wenzheng amb un 6-3 i 6-4 i ja és a quarts de final.
En bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino es troba imparable.
L'equip mallorquí va aconseguir una altra victòria, aquesta vegada a la pista de Lima Horta de Barcelona, per 70-89, amb 21 punts de Maria Espanya, màxima anotadora del partit. Precisament avui la jugadora ha estat protagonista al programa Esports 3 d'IB3 Ràdio.
Bé, crec que tenim un equip molt bo, les jugadores totes són molt bones, totes aporten, i això fa que tinguem una rotació molt bona, no?, que les 12 podem aportar. I durant les setmanes tenim entrenaments molt durs, perquè entre nosaltres ens exigim molt i així poder arribar cada setmana millor. Jo crec que exigir-nos cada setmana i no relaxar-nos i tenir molta ambició és el que ens du estar aquí ara.
Pel que fa a la classificació, el Celta és ara primer amb un partit més que l'Azul Marino, que és segon. Amb dos equips només han perdut un partit en tota la temporada i és que precisament ha estat entre ells. Això sí, l'Azul Marino té l'enfrontament directe guanyat contra el Celta gràcies a la diferència de punts i en cas de que va la Lliga empatat amb el Celta, serien les mallorquines les que ocuparien la primera plaça. Escoltant Maria Espanya, que ha parlat just d'això.
Totalment, està a les nostres mans, per això és tan important la primera volta intentar, quan guanyes, guanyar els màxims punts possibles i quan perds, menys possibles, no? Tenim la sort que tenim Saberaix i que és bastant gran, així que, bueno, ara seguir fent la feina, que està a les nostres mans i guanyar tots els partits que ens queden.
I no deixem bàsquet, Xisco, perquè avui tenim Eurolliga.
A les 8 i mitja, Barça, Anadolu, Efes i València, Olympiacos. I a les 9, el Movistar Arena, Real Madrid, Apoel i Tel Aviv, partit que es disputarà a porta tancada per motius de seguretat, com ja va passar a principi d'any en el partit contra el Maccabi Tel Aviv.
Gràcies, Xisco. Fins aquí als esports. Obrim ara Plana Cultural.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El CaixaForum de Palma canvia la seva pell i ens ofereix una excel·lent oportunitat de visitar el món i de fer-ho a través dels ulls d'alguns dels millors fotògrafs del món. Això vol dir del National Geographic, amb l'exposició Colors del món. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que ens convida a reflexionar sobre la seva influència en les diferents cultures.
Sense anar més enfora, per exemple, el blanc pot ser senyal de puresa, però també de dol, el groc de perill o de poder, el vermell de pau o de guerra. D'aquesta manera, amb la mirada ben oberta, és com veuen el món, com ens el fan veure aquestes fotografies amb la natura salvatge marca de la casa, però que va més enllà. Rubén Duro és assessor científic d'aquesta mostra.
Associem National Geographic a fotografia de naturalesa, fotografía de fauna, fotografía de paisaje. Pero pocas veces asociamos National Geographic a otro aspecto de la fotografía, que es la fotografía etnográfica, la fotografía cultural. Y los colores, organizar la exposición por colores, era una excelente manera de poder mostrar de qué manera tan distinta ven las diferentes culturas cada uno de los colores.
Ossos polars de blanc immaculat, colibris de morat impossible, ocells salvatges tan verds com la selva que els envolta, però també els ulls d'una nina emparada per la seva germana o els d'un infant somrient a un campament de refugiats. Són dues imatges d'aquestes 63 amb una sensibilitat especial i per una raó clara.
A partir d'un determinat moment empezaron a aparecer fotògrafes de National Geographic que demostraron que su capacidad, su calidad técnica era exactamente igual que la de los hombres, de los fotógrafos de National Geographic, pero incorporaron una sensibilidad distinta. Es irremediable. Cuando los que visiten la exposición seguramente incluso podrían detectar cuáles son las fotografías realizadas por mujeres o las realizadas por hombres.
Colors del món es complementarà amb visites guiades, amb un cicle de cinema pels menuts de la casa i també amb el taller familiar Menjam en Colors.
La històrica periodista i presentadora Olga Viza serà demà la protagonista de la nova secció de Líders d'Opinió, que acull la Fundació Joan Marc de Palma i que presenta el també periodista Andreu Manresa. Afalagada per la convidada, Viza defensa la necessitat d'uns mitjans de comunicació forts i fiables en aquest temps d'incertesa.
Tot i que la primera imatge que ens ve al cap d'ella sigui sempre relacionada amb activitats esportives, va retransmetre, per exemple, 6 edicions dels Jocs Olímpics, Viza ha fet molta més cosa, ha estat pràcticament a tots els canals de televisió estatals, també a la ràdio, molts guardons ha rebut també en una carrera per la qual encara sent passió.
Estar a llocs que mai haguessis pensat, conèixer gent que mai haguessis pensat, converses tan enriquidores i sobretot explicar-li a la gent, no? Per mi la gran màgia d'aquest ofici és traslladar-li a la gent aquestes coses. més enllà d'aquesta part tan egoista, extraordinàriament egoista, que és viure-les.
La xerrada serà demà a les 6 de l'hora baixa i es podrà seguir també per streaming a través de la pàgina web de la Fundació.
Sapore di sale. I acabam amb la veu de Gino Paoli, un dels grans autors de la cançó italiana, avui que hem conegut la seva mort a 91 anys, a la seva Gènova natal.
En 60 anys de carrera, amb 3 abandonaments i 3 retorns, va popularitzar de forma extraordinària cançons que posaren música a la cultura italiana. Aquest Sapore di Sale en seria un exemple. Va ser compost l'any 1963 a una platja de Sicília abans d'una actuació, en un moment de felicitat, i Dobé, mesos després, intentaria suïcidar-se, disparant-se al cor, barrar la trajectòria, però tindria per sempre una estella de bala al seu cos. Cercava la perfecció a la música amb cançons on funcionés la química, i això passaria moltes vegades. Senza fine. Paoli mor 4 mesos després que ho fes la seva parella, Ornella Vanoni, una de les grans dames de la música clàssica italiana. Attimo di respiro per sognare, per poter ricordare.
Són les 3 moments per actualitzar la informació destacada d'aquest dimarts 24 de març. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, acaba d'anunciar al Parlament una inversió mínima de 5 milions d'euros per impulsar nous projectes estratègics en el sector agroalimentari de les Illes. Simonet i compareix a petició del Partit Socialista. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, ho fa per donar compte sobre el tancament de gamma i, segons ha explicat, aquesta nova línia es finançarà amb fons de l'impost de turisme sostenible i forma part d'una estratègia de transformació per fer el sector més competitiu, integrat i rendible. El conseller ha defensat un canvi de model en què els mateixos productors tinguin més control sobre tot el procés, des de la producció fins a la venda.
Una quantitat no inferior a 5 milions d'euros per tornar a habilitar una nova línia d'ajudes destinades a projectes d'estratègia per a l'agroindustrial de les Balears, que tinguin impacte a les produccions primàries de les illes. Aquesta línia serà independent de les ja programades i podria representar una inversió addicional de més de 12 milions d'euros.
L'oposició, en canvi, l'ha acusat de deixar morir la indústria agroalimentària. És el socialista Marc Pons.
El govern els hi ha girat l'esquena. Damunt vostè, senyor conseller, hi passarà en aquesta història es no. Sobre vostè, senyor conseller, recaurà la responsabilitat, la culpabilitat d'haver matat la producció i la comercialització de la llet de Mallorca.
Paraules i anuncis de Joan Simonet enmig d'aquesta crisi de games, un cop duríssim per al Camp Balear enmig d'un context d'incertesa pel conflicte a l'Orient Mitjà. En aquest sentit, el govern ha convocat demà els partits amb representació a la cambra per escoltar les seves propostes davant la crisi econòmica derivada de la guerra.
La trobada arriba després d'una ronda de contactes amb sectors econòmics afectats. L'executiu afirma que treballa en un paquet de mesures complementàries a les aprovades pel govern espanyol, que qualifica d'insuficients. És el vicepresident Antoni Costa.
Tots els sectors varen coincidir en que s'havia d'esperar les mesures del govern d'Espanya, que desconeixíem absolutament, per prendre decisions. I el passat divendres varen aprovar un paquet de mesures que jo ja li he dit, jo li he admès, ens pareixen molt bé. A diferència de vostès, aquest govern no presentarà un plat de llenties en els convidats. No, els negociarem.
Mentrestant, a Madrid, el Congrés votarà finalment dijous el primer decret anticrisi i Pedro Sánchez, de moment, encara no té els suports necessaris per convalidar-lo.
Les Balears mantindran la prohibició de noves llicències de lloguer turístic en plurifamiliars, malgrat l'avís de Brussel·les.
La Comissió Europea insta el govern a rectificar el decret de contenció turística perquè la mesura només s'apliqui a zones concretes i no de manera generalitzada a tot el territori. El conseller de Turisme, Jaume Boussà, defensa que se cerca a fer front a les dificultats per accedir a l'habitatge, un problema, diu, extensiu a tot l'arxipèlag.
Ni una passa enrere. Considerem que la mesura que varen prendre és correcta
i no s'adonaran llicències turístiques a dins plurifamiliars. Volem a on arriben aquestes recomanacions, aquestes advertències que mos fan. Per a nosaltres ho tenim absolutament clar.
A Eivissa, patrulles específiques de la policia local reforçarà la vigilància durant el capvespre als barris de Figueretes, del Vilar i la Marina.
Aquest és un dels compromisos que s'ha fixat el nou cap de policia local d'Eivissa, que avui matí ha pres possessió del seu càrrec. José Luis del Blanco, llicenciat en dret, comandarà una plantilla de 96 policies locals. A l'estiu s'hi sumaran 11 efectius.